Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Prop de l'11% de la població catalana de més de 15 anys té depressió moderada o greu, segons les últimes dades del Departament de Salut. Els diagnòstics, però, augmenten amb l'edat. Una de cada 10 persones d'entre 15 i 44 anys pateix la malaltia i la xifra puja fins al 15% entre les persones de més de 75 anys. Ho vèiem a venir, tot just quan acabàvem la pandèmia, segur que recorden aquella frase. La propera pandèmia és la de la salut mental. I ja en fa temps que en parlem, no només els mitjans, també el govern, que va prometre esforços en aquest sentit, apostant per un cos de psicòlegs més potent que l'actual. Sigui com sigui, heus aquí un altre dels problemes que tenim com a societat. No hi ha suficients psicòlegs dins del sistema públic de salut, és clar. I qui té problemes i vol estalviar-se hores, dies i mesos de cua per un especialista, si és que la derivació és efectiva, se n'ha de costejar un a preus que no són baixos, perquè, evidentment, aquesta gent cobra per fer la seva feina i això suma uns gastos que sovint ja es justegen en els temps que corren. La salut mental és una qüestió primordial i més enllà de preguntar-nos si estem vivint la vida que volem, si la feina estem prou valorats o si els amics són el suport que necessitem, hauríem d'ocupar-nos d'ella abans no comenci a fer mella en les nostres vides i la qüestió sigui encara més difícil de resoldre. Això sí, caldria un pla públic per afrontar la qüestió i, com deia el gran Eugenio, que hi ha algú més. Són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana aquest dilluns 15 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a l'alcalde de Calella, Marc Buch, per valorar la situació de les persones multireincidents al municipi i també per parlar de l'acord de Junts i el PSOE, que pretén cedir les competències en matèria d'immigració a Catalunya. A partir de les 10 seguirem analitzant l'actualitat política i ho farem dins de la nostra particular tertúlia del primer cafè, avui amb Xavier Pastor, Irene Pardo i Toni Picó. I a partir de les 11 parlarem dels més petits de casa i valorarem fins a quin punt els càstigs són bons o dolents per ells. En parlarem de tot plegat amb la psicòloga infantil Sara Tarrés. I a partir de 11:45 serà moment de pujar ben fort el volum de la caravana per descobrir el nou disc dels Pelat i Pelut. M'encanta la meva mama, perquè ella sempre hi és. M'encanta quan ella em calma, quina paciència té. El que estem escoltant de fons és només un petit tast de l'últim àlbum del grup osonenc, un àlbum que es diu Thermomix i que avui ens presentarà en directe al Canès el seu cantant Xevi Abril. I a partir de les 12, canvi de qüestió, perquè serà moment d'obrir plana de Crònica Negra als nostres assumptes interns, on avui el catedràtic en dret penal Víctor Gómez ens parlarà del cas de Holly Spider. Serà uns minuts més tard quan, sense fallar, obrirem la nostra particular habitual consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa parlant de videojocs amb el periodista Joan Sabrián, també sabent on ens portarà avui la girocleta d'Olma Giró i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julvé, bon dia.
Bon dia.
La riquesa conjunta dels 5 homes més rics del planeta s'ha més que duplicat des del 2020.
L'informe Desigualdad S.A. revela que 7 de les 10 empreses més grans del món tenen un multimilionari com a director executiu o accionista principal. I pel que fa a Espanya, s'extreuen conclusions molt semblants. Oxfam Intermón denuncia que l'any 2022 el 10% més ric de la població del país concentrava més de la meitat del valor de la riquesa.
I atenció, nom propi, un dia com avui, Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia al seu servei per acabar amb el procés català, segons una investigació periodística entre els diaris La Vanguardia i el diari Punès.
Sí, l'expresident ho hauria fet al marge de la llei i fent ús de recursos públics. Els dos rotatius també apunten cap a figures polítiques que, de fet, ja havien estat assenyalades en aquest sentit, com Daniel Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
I atenció, perquè a partir d'aquest mateix dilluns el transport públic de Barcelona té noves tarifes i continuarà amb el desplegament dels títols de la T-Mobilitat a partir d'aquesta setmana.
Els títols comprats abans del 14 de gener es podran fer servir fins al dia 30 d'abril. En paral·lel continua la implementació del sistema T-Mobilitat i la progressiva també desaparició dels bitllets en banda magnètica. Pel que fa al preu dels títols generals, són avui un 6,75% més cars, mentre que els abonaments de la T-Usual i la T-Jove mantenen els descomptes.
D'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica ha presentat dues propostes independents per captar aigua, abastir els pantans del Priorat i assegurar així l'activitat agrària.
Segons el conseller David Mascort, es tracta d'una solució estructural per assegurar el futur del sector primari de la zona. Enguany, cap dels tres pantans prioratins han tingut suficients recursos per a la campanya del reg. Segons Mascort, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre n'està al corrent.
I anem cap als esports. Ai, els esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça perd la Supercopa davant d'un Madrid superior.
Blue Monday per Xavi i tota la plantilla blaugrana, que van ser superats per un Madrid comandat per un inspiradíssim Vinícius Júnior. El brasiler va ser el millor del partit, va anotar 3 gols en la derrota per 4-1 a la final de la Supercopa d'Espanya.
I el Girona empat a 0 al camp del CUE de primera.
Un 0-0 que no deixa ningú satisfet a terres gironines. Aleix va ser expulsat per primera vegada a la seva carrera esportiva i el Girona va ser un equip irreconeixible al camp d'un Almeria que lluita a la desesperada per no baixar segona.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Dels llibres que tothom hauria de llegir alguna vegada a la vida, segons paraules de la prestigiosa Universitat de Harvard. Tot plegat en un dia on també descobrirem quin és el país on hi viuen les persones més altes del món i les cançons que enguany compleixen 20 anys.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan. Comencem la jornada d'avui amb un cel bastant ennuvolat, amb moltes més clarianes a la meitat est, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, i més núvols a les comarques de Lleida i de Tarragona, on el cel al llarg del matí s'anirà tapant. També tenim alguns bancs de boira que al llarg del matí s'han d'anar dissipant cap a les comarques del Pla de Lleida. A partir de migdia començarà a ploure al vessant nord del Pirineu i a nevar per damunt dels 2.000 o 2.100 metres d'alçada. A la resta de Catalunya no esperem precipitacions, però de cara a la tarda a la resta de comarques del Pirineu també pot arribar algun ruixat de caràcter dispers. Allà on plogui no hi haurà precipitacions molt importants, tot i que a la Vall d'Aran pot ser precipitació una miqueta més important. I a la resta de Catalunya augmentaran els núvols, però de precipitacions cap ni una. Les temperatures han començat avui doncs més altes que en dies anteriors. Les màximes es mouran en general entre els 14 i els 18 o 19 graus de màxima, per tant un ambient molt suau i agradable al centre del dia. Demà augmentaran les boires i les temperatures seran una miqueta més baixes. També demà serà un dia bastant ennuvolat, però sense precipitacions.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Ara s'ha apartat el vehicle variat a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit sud i en aquell punt hi ha més de 2 quilòmetres de congestió en un matí on ja hi ha força retencions en punts habituals com la B23 des de Molins de Rei en sentit Barcelona, amb més de 3 quilòmetres, 5 quilòmetres més a Sant Vicenç dels Horts i a Pallejà, a l'A2 en sentit est o a la C58 en sentit nord al tram de Ripollet. Pel que fa a les rondes, destaquen sobretot en sentit sud la Ronda de Dalt amb molta congestió ara per la zona del Nus de la Trinitat i 5 quilòmetres de cues fins a la Vall d'Hebron, i a la litoral ja són 7 quilòmetres de lentitud i cues des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
A qui li donem el bon dia avui?
A ningú.
Ah.
Avui Catalunya està fatal, es desperta fatal, amb un dolor al cor culer, que batega com pot. És dilluns i ahir el Barça definitivament naufraga.
T'acabo de veure a tu i a Xavi agafats de la proa del Titanic.
Amb una porta...
Perdó, i el germà de Xavi també.
Jo he pujat a una porta Òscar, dient un TT, Xavi, que si no... Saps?
La Xavineta és en flames.
El Corredoira ja ens ha fet 5 cèntims als titulars i després ampliarà segur, però de moment, Joan, jo ja t'avanço que avui res de bon dia, silenci sepulcral, crespó negre al braç i dia oficial de dol perquè allò d'aire a la Supercopa contra el Madrid és la crònica d'una muerte anunciada.
No podem fer allò de que ahir no va existir?
El Barça no va existir.
No, ahir no va existir.
La segona
el dia d'ahir no va existir.
No van compareixer. No és perdre que es pot perdre contra el Madrid. És veure un equip sense una idea de joc, sense ànima, que va dimitir del partit als 10 minuts i que va fer el ridícul, molta pena, tota la segona part. Sort d'Ancelotti, que és un senyor que si és un equip de Mourinho ens fot 10 gols sense despentinar-se, però van tenir pietat. Ara, molt pendents de les reaccions, que no arribaran, però sí que vull recordar les paraules del
Bo. Molt pendents de les reaccions, que no arribaran.
Clar, però estarem pendents. No arribaran, però estarem pendents.
Val.
Vull recordar les paraules del bon de Jan Laporta en tornar a la presidència culer. Va dir, perdre a mi tindrà conseqüències. Doncs res, veurem.
Veurem, veurem. Ai, Déu meu. Qui necessitarà vitamines a part del Barça aquest matí?
Bueno, avui... No. Monogràfic.
Ah, mira.
Vitamines per Deco o Laporta o Enric Masip o qui sigui la gent que mana el Barça.
Ai. Rose.
No, no cal ser Sherlock Holmes ni Hèrcules. Bueno, Rose. Que ara m'estic imaginant Enric Masip amb perruca i tombat a un sofà en pilota picada.
No, eh? Sí.
Amb un,
es podia dir nu.
Amb un penjoll que culer de diamants,
sí,
saps?
Bueno, i un crespo negre.
No cal ser... El braç, sí, el braç.
El braç, el braç.
No cal ser Sherlock Holmes...
Sabeu ja.
Bueno, clar, perquè, en fi... No cal ser Sherlock Holmes, Joan, per saber que el que demana el cos a tothom és fer fora Xavi, que entre tu i jo fa una mica de peneta allà a la banda amb el seu germà, sense tenir ni idea de com fer jugar a l'equip, i amb un discurs repetitiu i buit, pam, ja m'he quedat a gust. Però és que és molt complicat, que el van renovar, eh? Que la renovació ni tan sols està inscrita perquè no hi ha calés i el fair play i tota la pesca, i a més la quitança, el finiquito en català septentrional, com li pagues a ell i al germà? No es pot pagar aquesta quitança. A més, a qui portes? A Mitchell, a Arteta? Poses al Kaiser de Michoacán, que el tenim al B? En fi, moltes decisions que s'han de prendre.
Ojo, que sonava ahir... Rafa Benítez, eh?
Rafa Benítez.
Sonava Rafa Benítez, que no sé què és pitjor.
Sonava Rafa Benítez quan seu, per exemple, sona molt, no? La
sí.
Una cosa bona. Però ahir va quedar clar que la cosa s'enfonsa i no té aturador. Vitamines per la gent que pren decisions al Barça.
Parlaves d'Enric Masip, no?
Sí.
L'exjugador d'handbol, no?
D'handbol.
Ves, no s'hagi quedat amb les pilotes a la mà.
Handbols, handbols.
Sí. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Claro, dèiem, dia fos, complicat, dilluns negre, culer, i és possible que no li arrenqui el cotxe a la culerada.
Societat de consum...
No. Disculpa, no, que estem tristos, és la inèrcia, que estem tristos. A la culerada.
Ah.
Que saps de vegades la inèrcia del...
Sí.
El bon dia va cap a Raimon. Avui molts culers d'arreu del món s'enfronten a un moment complicat, anar a la feina i suportar els companys merengues. Clar, si ja és complicat suportar un dilluns, imagina't si Rodríguez, el de comptabilitat, o García, el de logístiques, són més merengues que Bernabéu, perquè no tots són tan senyors com Carleto, hi ha molts que són mourinyistes i viniciusistes. Viniciusistes, que podria ser un grup de gospel.
Sí.
¿Qué, Xavi? ¿Qué también estaba el césped largo ayer, ¿no? ¿Qué? Lo habíamos preparado, pero no nos salió. ¿Qué, Xavi? ¿Qué excusita puso ayer? ¿Qué evitó Goque? 50 kilos en el banquillo, ¿eh? Bueno, les frases que pot escoltar qualsevol culé aquest matí. En fi.
Va ser el sol, ¿eh? Que venia de cara.
El sol venia de cara, exactament. Reflexava molt fort allà a Rijats, molt fort, i és complicat. En fi, que ja hem repartit les vitamines pels directius, pels culers, que si els espatlla el cotxe, doncs això que s'estalvien. I saps què li vindria molt bé a l'equip de Xavi? Una... John, saps?
No.
Una mica de tiquitaca. I saps qui li podria ensenyar?
Tira.
La Júlia i tu, perquè l'informatiu que fareu ara és teva meva. El primer toc, con ritmo.
La caravana, l'informatiu.
Catorze minuts que passen de les 8 del matí, i abans de passar a Plana Esportiva i explicar-vos això del Barça que ha deixat tan trist a Rafa Sanahuja i a tota la culerada, us expliquem que la riquesa conjunta dels 5 homes més rics del planeta s'ha més que duplicat des del 2020, passant de 405.000 milions de dòlars a 869.000, dades que se'n desprenen del nou informe d'Intermon Oxfam sobre la desigualtat i el poder global de les empreses, que, a més, especifica que, en contrast, la riquesa acumulada de del 60% més pobre ha disminuït. Si es continua així, el món tindrà el seu primer bilionari d'aquí una dècada i la pobresa no s'erradicarà fins d'aquí a 229 anys, Júlia.
Sí, l'informe de Desigualdad S.A. revela que 7 de les 10 empreses més grans del món tenen un multimilionari com a director executiu o accionista principal. El valor del mercat conjunt d'aquestes empreses és de 10,2 mil milions de dòlars, una xifra que supera el PIB combinat de tots els països de l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. En parla Nerea Basterra, responsable del sector privat i desigualtat d'Oxfam Intermón.
Hemos normalizado estas escandalosas cifras de desigualdades que tienen detrás una gran concentración de poder de mercado en manos de unos pocos y especialmente de las grandes empresas.
A Desigualdad S.A. filial en Espanya s'extreuen conclusions molt semblants. Oxfam Intermón denuncia que l'any 2022 el 10% més ric de la població del país concentrava més de la meitat del valor de la riquesa. L'1% més ric amassava el 22% d'aquesta riquesa, mentre que el 50% de les llars més pobres amb prou feines arribava al 8%.
Mentrestant, continua pujant el lloguer, un 3% ara com a màxim de topall, però mentrestant continua pujant el lloguer. I qui diu el lloguer diu l'oli, i qui diu l'oli diu tot el que continua pujant, perquè l'IPC també puja. Mariano Rajoy, nom propi, un dia com avui, va posar la cúpula de la policia al seu servei per acabar amb el procés català, segons una investigació periodística entre els diaris La Vanguardia i el Diario.es.
Sí, aquesta investigació apunta que ho va fer al marge de la llei i també fent ús de recursos públics. Els diaris també detallen que Daniel Alfonso, aleshores director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, també hi hauria tingut un paper molt destacat. Aprofitant el seu càrrec, diuen que recopilava tota la informació sobre l'independentisme i la traslladava al govern espanyol perquè aquest la pogués fer servir contra l'independentisme. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota aquesta informació i dirigia la coneguda com a Operació Catalunya.
Malgrat aquesta investigació, Daniel Alfonso, Jorge Fernández Díaz, noms propis des del 2017. Des del 2017, per cert, no me'l deixi tampoc, un tal M. Rajoy. I atenció, perquè a partir d'aquest dilluns el transport públic de Barcelona té noves tarifes i continuarà amb el desplegament dels títols de la T-Mobilitat a partir d'aquesta mateixa setmana.
Els títols generals són avui un 6,75% més cars, mentre que els abonaments de la T-Usual i la T-Jove mantenen els descomptes. Els títols comprats abans del 14 de gener es podran fer servir fins al pròxim 30 d'abril i en paral·lel continua la implementació del sistema T-Mobilitat sense contacte i la progressiva desaparició dels bitllets en banda magnètica. Des del 28 de novembre, aquests bitllets ja no es venen a les màquines d'autovenda. Els únics llocs on es podrà seguir comprant els títols en banda magnètica és als estancs, que encara no hagin exhaurit existències.
Està molt bé que pugi la T-Mobilitat i el transport públic pel que fa a l'IPC, que abans comentàvem, però dos coses al respecte. La primera, la tardança, que el que s'ha tardat en fer efectiva aquesta T-Mobilitat. Recordem que molts països europeus tenen el que vindria a ser una T-Mobilitat des de fa anys i panys, i un sobrecost, per cert, del que n'hem parlat bastament en aquesta mateixa emissora, a Ràdio Estel, des de fa dos anys que n'anem parlant de la T-Mobilitat i d'aquest sobrecost. I la segona, estaria bé que si s'incrementa també funcionés. Ho dic perquè també portem anys i panys que la cosa hauria de funcionar per mòbils Android i Apple, però pels iOS, per l'Apple, encara no funciona. Estaria bé que funcionés la cosa. El govern, però, vol portar aigua de l'Ebre als pantans del Priorat. El Departament d'Acció Climàtica ha presentat dues propostes independents per captar aigua, abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària.
D'una banda, es proposa portar l'aigua des de Garcia a la Ribera d'Ebre fins al pantà dels Guiamets i després al de Siurana. Segons el conseller David Mascort, es tracta d'una solució estructural per assegurar el futur del sector primari de la zona, especialment pel cultiu de la vinya i l'olivera. Enguany, cap dels tres pantans prioratins han tingut suficients recursos per a la campanya del rec. Segons Mascort, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre n'està al corrent i, en paral·lel, les obres de l'EDAR de Reus obriran la porta a deixar de fer servir la concessió de Riudecanyes.
Riudecanyes tindrà una altra solució. Nosaltres ja hem explicat que hem licitat el projecte per portar l'aigua regenerada de la era de Reus fins a l'embassament i, per tant, tindrem l'aigua per portar a Riudecanyes des d'allà, però és evident que la comunitat de regants de Riudecanyes té una concessió i que hem de veure si podem deixar de fer servir-la i, per tant, deixar de portar aigua de Siurana cap a Riudecanyes, que seria l'òptim.
I d'altra banda, es planteja connectar el pantà de Margalef al canal Garriga Sud. La previsió és enllestir-ho tot l'any 2027 i utilitzar 5 hectòmetres cúbics d'aigua anuals.
I és que els embassaments catalans toquen el mínim i ja estan al 16%, Júlia.
El pantà de Sau arriba al seu nivell més baix dels últims anys, situant-se per sota del 5%, juntament amb Siurana i Riu de Canyes, que es troben a menys del 3%. Les reserves d'aigua dels pantans de Susqueda i la Baells estan per sota del 21%, i el pantà de Foix es troba a poc més del 50%. Els embassaments de l'Ebre estan millor i se situen en el 42%.
Recorden que quan vam parlar ara fa uns mesos amb el director de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, en aquest mateix programa ens va dir allò de quan els pantans toquin i baixin d'aquest 16% entrarem en fase d'urgència? Doncs bé, ja som en fase d'urgència. Pel que fa a Barcelona, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reiterat el compromís de formar un govern de coalició i aprovar un nou pressupost abans de la primavera.
El socialista afirma estar treballant en aquesta direcció i agraeix la dedicació de les converses amb grups de l'oposició.
Som on érem. Vull dir que no hi ha més novetats que les converses continuen i que el meu compromís perquè la ciutat de Barcelona tingui governabilitat i hi hagi un govern de coalició i pressupost abans de la primavera és ferm. Estem treballant en aquesta direcció i jo vull agrair a la resta de grups de l'oposició doncs, la dedicació i el rigor que estan posant en les converses.
Ara bé, no ha donat massa detalls, però ha defensat mantenir certa discreció perquè tot plegat, diu, arribi a bon port. I sobre l'oferiment de la líder dels comuns, Ada Colau, de ser tinent d'alcalde, Collboni ha afirmat que la formació d'un govern de coalició és un tema molt seriós que requereix converses a fons. I d'altra banda, sobre el fet que Colau descarti presentar-se a les eleccions europees i, per tant, es quedi a Barcelona, ha dit que ho respecta.
Per la seva banda, els comuns alerten l'alcalde Collboni que ha de triar entre seguir fent de Barcelona una ciutat referent o fer una aliança del retrocés amb Junts.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans el regidor Pau González, que ha insistit en l'aposta dels comuns per formar un govern de coalició entre PSC, Comuns i Esquerra Republicana. González ha indicat que calen més converses i ha reiterat que s'hauria de crear un espai de treball a tres.
Nosaltres seguim insistint en que el que cal és un espai de treball a tres. Nosaltres ja en algunes de les trobades prèvies amb el Partit Socialista vam portar un document amb propostes, amb la nostra mirada, no?, sobre com seguir fent possible aquest model de ciutat que nosaltres tenim model. No es tracta de parlar de repartiment de cartipàs, com sembla que alguns, no?, i aquí també Junts per Catalunya, està abonat a parlar del cartipàs, no?
També ha dit que Junts està abonat al cartipàs, com sentia Mari, que la seva formació vol parlar de si Barcelona continua avançant o l'alcalde aposta per una aliança del retrocés amb Junts.
Mentrestant, el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Jordi Castellana, ha donat per constatat l'avanç important de les converses entre l'alcalde Jaume Collboni i Trias per Barcelona per una eventual coalició de govern a la ciutat.
Al respecte, Castellana ha lamentat que l'alcalde sembli més obert, diu, a mirar cap a la banda més conservadora d'aquesta ciutat i ha expressat que la seva formació segueix com a força d'oposició.
En Esquerra Republicana estem al mateix lloc que el primer dia del mandat, estem com a força d'oposició, veient doncs, que també el que s'ha vist en aquestes darreres setmanes a nivell de declaracions, doncs, sembla que el Partit Socialista està més obert doncs, a mirar cap a la banda més conservadora d'aquesta ciutat.
Des de Sant Andreu, aquest diumenge, el Republicà també ha criticat les crides, diu, a la desesperada de Junts i els Comuns per formar part d'aquest govern municipal. Segons el regidor, amb interessos d'excluir-se els uns dels altres, més que per construir un model de ciutat.
8 i 23 minuts, no deixin anar el cafè, que encara hi ha més notícies per explicar. Encara en plana política, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciat que la formació celebrarà la seva assemblea fundacional el dissabte 23 de març.
En un acte, el Teatre Goya de Madrid ha dit que la gent els està esperant i que per això convoquen aquesta assemblea.
Os digo que por encima de nuestros pasados sumemos nuestros futuros, porque la gente, toda la que se ha quedado ahí fuera, que lo siento muchísimo y les pido disculpas, que no nos puede escuchar, nos está esperando. Y para esto, hoy lanzamos la Asamblea Fundacional de Sumar para el 23 de marzo que viene.
La formació ha presentat també el grup promotor de 100 persones que treballaran per la preparació d'aquesta assemblea fundacional amb membres també de Catalunya en Comú com Aina Vidal, David Cid o Joan Mena, l'exministre d'Universitats Joan Subirats o dirigents d'altres partits com Amanda Meyer d'Izquierda Unida, Rita Maestre de Más Madrid o Marc González de Verdes Equo. Díaz també ha aprofitat per carregar contra el tàndem Feijóo-Abascal, ha dit que el seu país es resumeix en destruir Espanya.
I d'aquí allà caldrà veure també com se la segueixen tenint Sumar i Podemos. Que déu-n'hi-do, les darreres setmanes. Més temes, perquè en educació donarà indicacions, el Departament d'Educació, volem dir, donarà indicacions en un màxim de 3 setmanes per restringir l'ús del mòbil als instituts.
Sí, així mateix ho ha assegurat la consellera Anna Simó en una entrevista a RAC1, on ha mantingut la línia que cada centre haurà de prendre decisions en el marc de la seva autonomia. Així, abans de decidir-se sota quin criteri s'aplicarà al conjunt de la comunitat educativa, és a dir, alumnes, famílies, claustre i també el Consell Escolar, ho hauran de debatre conjuntament. A l'entendre de Simó, no té sentit fer una restricció vertical si no parteix d'un debat previ. Simó assegura que per al proper inici de curs l'ús de mòbil estarà regulat a tots els instituts.
I encara us expliquem que Infermeres de Catalunya engega una campanya de recollida de signatures per demanar al govern català millores laborals. Entre les demandes hi ha la classificació de les infermeres al grup professional A1, que destini una partida dels pressupostos del 2024 per reconèixer econòmicament aquesta nova classificació com a facultatives i que reconegui les especialitats infermeres amb el nivell salarial corresponent.
Una acció que arriba després d'un mes de vaga indefinida iniciada per aconseguir totes aquestes millores laborals. A més, la proposta s'ha engegat 2 dies després d'aquesta manifestació de dissabte que va reunir unes 6.000 infermeres, familiars i també amics al centre de Barcelona que van recórrer diversos carrers de la ciutat. Les signatures recollides es presentaran al Parlament de Catalunya durant aquesta negociació dels pressupostos 2024.
I a aquesta hora també obrim plana internacional perquè Frederic Desè ja és rei de Dinamarca després que la seva mare, Margarida II, hagi abdicat en favor seu.
La fins ara cap d'estat de 83 anys va anunciar ara fa uns dies que deixaria el tron després del 14 de gener, després de 52 anys com a reina. Així, tal com estava previst aquest diumenge, la reina Margarida II ha signat la declaració d'abdicació durant un Consell d'Estat celebrat al castell de Christiansborg, a Copenhagen, que és la seu del Parlament. L'ascensió al tron de Frederic Desè ha generat expectació a la capital del país, on s'ha plegat multitud de gent. Margarida II va fer públic que volia deixar de ser cap d'estat en el tradicional discurs de cap d'any, quan va explicar, tot això per sorpresa, que era el moment correcte per fer-ho.
Per cert, dada per pensar-hi, amb l'abdicació de Margarida II no queda ni una sola reina a Europa. Ni una. Tots són homes. I el grup asiàtic Haier ha anunciat que manté la seva intenció d'adquirir el 20% de l'empresa xinesa Shanghai RAAS, actualment en mans de Grifols.
La compravenda es va fer pública el passat desembre i està xifrada en uns 1.600 milions d'euros. Després del sotrac de Grifols a la borsa per les acusacions de Gotham City, que assegura que la companyia catalana havia comprat centres de plasma per un valor superior al real per inflar el seu valor, Haier ha reafirmat la seva intenció de comprar part de Shanghai RAAS durant la primera meitat d'aquest any, i així ho ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
I d'altra banda, l'Agència de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, ha iniciat l'any amb un programa que inclou diàriament al voltant de 40 formacions als dies laborables.
Els cursos, tant presencials com en línia, tenen l'objectiu de cobrir les necessitats principals que pot requerir la ciutadania davant de noves oportunitats en el mercat de treball. Així, s'ofereixen accions formatives per millorar les competències digitals de gestió emocional, emprenedoria i negocis, entre d'altres aspectes. Les formacions públiques, gratuïtes, universitàries i de curta durada es poden trobar al web de Barcelona Activa a l'apartat Agenda d'Activitats. Els cursos que s'imparteixen l'imparteixen professionals de les activitats ofertes, cosa que permet una connexió també amb l'actualitat. Barcelona té actualment la taxa d'ocupació més alta de la sèrie històrica, 77,9%, 76,6% en el cas de la taxa femenina.
I encara l'ajuntament L'Ajuntament de Barcelona obrirà el primer espai familiar de criança municipal al barri de la Barceloneta del 15 al 19 de gener sobre el període de preinscripció al nou servei, que començarà a funcionar a final de mes al districte de Ciutat Vella.
La preinscripció estarà oberta al mateix equipament, on es pot consultar el cost del servei, i tot seguit, a partir del dia 22 i fins al 26 d'aquest gener, s'obrirà el període de matriculació. Aquest espai estarà ubicat al carrer Andrea Dòria, 2531, i oferirà 66 places de criança per a infants de 0 a 3 anys i també les seves famílies. Es tracta d'un servei adreçat a persones que visquin a l'àrea d'influència. El servei s'adreça a tipologies de famílies diverses i recull també la realitat del barri on se situa, i a la vegada garanteix la inclusió de famílies en situació de vulnerabilitat i risc derivades pels serveis públics d'atenció a la infància.
Per cert que està molt bé, eh? Quan l'Ajuntament i les institucions fan les coses bé, cal dir-ho, aquest espai familiar de criança municipal que s'ha posat en funcionament al barri de la Barceloneta, com deia, està molt bé, però també les famílies fa anys i panys que reclamen dues coses més. Una, escoles bressol, que sembla que no n'hi ha suficients, i dues, adequar barracons d'aquelles escoles que han quedat a mig fer, que també estaria bé. I els Tres Tombs de Sant Andreu celebren aquest any el seu centenari, i aquest diumenge han arrencat la temporada de cercaviles, que s'allargarà fins a l'octubre enguany, però ho fa amb una novetat, la nova guia per garantir el benestar dels animals durant les celebracions.
El document ha estat consensuat conjuntament amb el Departament d'Acció Climàtica, veterinaris, experts i la Federació Catalana dels Tres Tombs. Pel seu president, Andreu Bernadàs, aquest text confirma que s'estan fent les coses ben fetes.
Estem fent les coses ben fetes, la Generalitat ens ha donat una pauta i segurament farem dos o tres pilots dins dels Tres Tombs per acabar de conferir aquest tema i anirem endavant per fer una temporada doncs, com Déu mana.
I Bernadàs també ha insistit que és absurd que els acusin de maltractar els cavalls. La guia estableix que durant les celebracions hi haurà un veterinari per cada 50, que les rutes seran inferiors a 6 quilòmetres i que cal evitar també les superfícies lliscants.
D'altra banda, la festa dels Tonis, Antonis i Antònies ha tornat aquest diumenge als carrers de Taradell, a Osona, amb canvis, però la festivitat s'ha adaptat al segle XXI amb menys animals i més patrimoni.
Tot i la quarantena de carros estirats per animals, una xifra similar a la de l'any passat, defensen que això no és comparable a l'època prepandèmia, quan hi havia un centenar d'animals. El president de l'entitat organitzadora dels Tres Tombs, Josep Presseguer, ha explicat que els està costant molt trobar animals perquè cada vegada, diu, hi ha menys gent que s'hi dedica. Per això s'han vist obligats a replantejar aquesta festa i a posar el focus en la recuperació i la conservació del patrimoni.
La societat canvia, no trobem aquests animals, cada vegada hi ha menys cabanya, i doncs nosaltres no renunciem al nostre patrimoni, i el que estem fent és a dir, el passant no és el més important, el passant és la festa que es mou a darrere del patrimoni, doncs els carros seran al carrer, i per això hem dit la festa dels Tonis de Taradell, diumenge al matí, i tothom que vingui veurà carros enganxats i carros al carrer.
I en plena de successos, la policia va detenir 25 multireincidents unes 900 vegades l'any passat a Barcelona, els delinqüents acumulant uns 1.400 antecedents policials.
Segons avança La Vanguardia, de mitjana, cadascun va ser detingut 35 vegades durant el 2023, tots són homes, i gairebé la majoria van ser detinguts per robar mòbils, carteres, bosses de mà i cadenes, i en menor mesura rellotges d'alta gamma. Aquests 25 delinqüents van entrar a presó 124 vegades l'any passat, però el 80% d'aquestes vegades s'hi van estar només 2 mesos.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar l'interior d'un aparcament al barri de Vallcarca, al districte de Gràcia de Barcelona.
L'avís el van rebre cap a 1:15 de la matinada de dissabte en un aparcament que està situat al carrer de Velázquez de la capital catalana. Els agents van desplaçar-se a la zona i van enxampar infraganti aquest lladre quan fugia corrents de l'interior del pàrquing per la porta de vianants. En l'escorcoll se li van decomissar uns 2.000 euros en efectiu a les butxaques i una motxilla amb un portàtil, una tauleta i diverses eines que havia utilitzat per forçar la cabina del vigilant. El Pispa, de 33 anys i amb 35 antecedents per fets similars, va ser arrestat per un delicte de robatori amb força.
I encara la policia catalana ha detingut a Castellnou de Seana, Pla d'Urgell, un home de 38 anys que aquest diumenge circulava en sentit contrari per l'autovia A2, anant en direcció a Barcelona pels carrils que van en sentit Lleida.
De fet, diversos conductors ja havien alertat d'aquesta situació al 112 pocs minuts abans de les 5 de la matinada, moment en què la la circulació per la via era més complicada per la boira, en què reduïa la visibilitat. La resta es produïa mitja hora més tard, al punt quilomètric 493, a més de 25 quilòmetres de distància des d'on l'havien detectat, tot i que els agents li feien senyals lluminosos i acústics perquè s'aturés, en feia cas omís. Posteriorment, donava positiu en els controls d'alcoholèmia i de drogues.
I un motorista de 28 anys ha mort aquest cap de setmana després d'accidentar-se a Mataró, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
L'avís d'aquest sinistre es va rebre la tarda de dissabte i es va produir a la C31E, que connecta l'autovia C32 amb la Nacional 2. Per causes que encara s'investiguen, hi va haver una caiguda a la via d'un motorista i, a conseqüència d'aquest accident, el conductor va resultar-ne ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, on finalment ha perdut la vida. Es tracta d'un home de 28 anys i resident a Galícia. Amb aquesta víctima són 4 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Per cert, fa pocs dies també des d'aquest mateix programa que parlàvem amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i parlàvem precisament d'una dada esfereïdora respecte als motoristes. De fet, el Servei Català de Trànsit ja ha dit que el que vol fer aquest proper any és precisament com a objectiu que els motoristes redueixin els seus accidents. Portem pocs dies d'aquest nou any, d'aquest 2024, i déu-n'hi-do els motoristes que ja han tingut algun accident. En plana cultural, el cinema Yelmo Comedia ha baixat definitivament la persiana aquest diumenge. Al llarg de tot el cap de setmana, desenes de persones s'hi han apropat per veure la darrera pel·lícula en aquest equipament històric de Barcelona.
Abans de la seva clausura definitiva, la sala situada al Passeig de Gràcia ha experimentat un repunt d'espectadors. La Mònica, una de les espectadores que ha assistit al cinema en aquest darrer dia d'obertura, lamenta que el tancament era previsible.
A veure, jo crec que el tancament és una mort anunciada d'aquestes sales que no s'han recondicionat amb les noves tecnologies, però bueno, per altra banda, doncs se'ns sap greu.
I durant aquest dia moltes persones s'han fet autorretrats amb la façana de fons, encara amb les llums i les portes ben obertes, i també en el seu interior. El complex té 5 sales i va començar a projectar pel·lícules, va ser als anys 60, aleshores només amb una sala.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
35 minuts que passen de les 8, plana esportiva.
La caravana.
I 36 minuts, Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Bon dia per dir alguna cosa, perquè el Barça perd la Supercopa d'Espanya a mans del Real Madrid en un partit en què els blancs van ser superiors, i de quina manera, Pol?
Sí, sí, la veritat és que sí, els primers 10 minuts del partit el conjunt d'Ancelotti ja guanyava per 2-0 amb dues dianes de Vinícius. El mateix brasiler signaria el hat-trick des dels 11 metres al minut 39. Una estona abans, Lewandowski retallava distàncies pels blaugrana amb una gran volea. A la segona meitat, el gol de Rodrigo al minut 64 i l'expulsió d'Araujo al 71 van fer abaixar els braços els de Xavi, que no van poder repetir la gesta de l'any passat quan van guanyar la Supercopa precisament contra el Real Madrid. 4-1 al final del maig, el tècnic de Terrassa va demanar perdó al final del partit.
Tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça, sobretot en una final, no?, contra el Madrid.
Perdoneu la cruesa, però és que com a culer a un li emprenya. Recorden fa una setmana quan Xavi Hernández va dir allò de "i ara tituleu com vulgueu a la premsa, que anem millor, que anem millor"? Una setmana després demanant disculpes. De res.
Era l'optimisme d'aleshores, optimisme que també ha fet servir el capità del Barça, Sergi Roberto, que veia el got mig ple, també un cop acabat el partit.
Tenemos que mejorar muchas cosas para darnos cuenta que si queremos competir para las tres competiciones, pues ha que dar mucho más, y lo bueno, entre comillas, es que todavía nos quedan tres competiciones en juego y tengo confianza plena en el entrenador y en el equipo para sacarlo adelante.
El Barça ja pensa en la Copa del Rei. Dijous visita el camp de l'Unionistes de Salamanca als vuitens de final del torneig del CAO.
I qui va ser la cara i la creu del partit va ser Vinícius.
Sí, el jugador del Madrid va ser sens dubte l'MVP del maig, amb 3 gols i una excel·lent actuació individual, però també va protagonitzar un gest quasi al final del partit que no va sentar gens bé a la banqueta blaugrana. En un moment d'enuig, el davanter brasiler va fer el gest del 4-1 amb les mans i va generar una esbroncada que no va anar a més. Un cop acabat el partit, Vinícius va dir això.
Yo no soy un santo, las veces hablo demasiado, a veces hago regates que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar y me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
Doncs escolta, m'està bé que ho digui.
Sí, de fet, Vini ho va dir perquè va rebre també la reprimenda del seu entrenador, Carlo Ancelotti. Ancelotti, recordem, no li agraden gens les faltes de respecte al camp i, de fet, es queixava als micròfons de Movistar d'algunes passades de tacó ja amb el marcador encarrilat. L'escoltem.
A mi el tacó no me gusta. Lo ha hecho Vinicius, lo ha hecho Bellingham. A mi no me gusta. Solo esto le he dicho. No hacer el tacó, no necesitamos.
No només es queixava també de Vini, sinó de mateix Utbelica.
Sí, sí. Ara pensava, sí, però si et surt la jugada a fer el tacó, no ho sé.
Bueno, amb un 4-1, potser, no?
Sí, amb un 4-1, igual no fa falta, eh? Però vaja.
És el tema.
En fi, el Girona sí que és líder a la Lliga i en solitari, amb un partit més que el Madrid, però no passa de l'empat a 0 contra l'Almeria.
Un Girona irreconeixible es veia superat gairebé durant els 90 minuts per un Almeria que és cué a la classificació i que tampoc trobava encert de cara a porteria. Al minut 35 arribava l'ocasió més clara pels andalusos, centrada de Quime, que Ribas l'envia fora. Al 39, Edgar, després d'una mitja volta, també enviava la pilota per sobre del travesser. La segona part començava amb l'Almeria tornant a posar contra les cordes al Girona. Al 79, Aleix era expulsat per primera vegada a la seva carrera com a professional després de tirar a terra Melero. Amb 10 homes al camp, al 82, Miguel salvava el gol de l'Almeria i un cop finalitzat el partit, Michel admetia el mal joc realitzat pels seus futbolistes, tot apuntant que l'Almeria hagués merescut més.
No, lo millor del partit és el punt, perquè hem fet un partit molt dolent i l'Almeria ha merescut més, molt més. Nosaltres no hem estat en el partit.
Són declaracions d'Esport 3. El Girona segueix líder en solitari de primera divisió a l'espera del que faci el Madrid.
I anem cap al futbol femení perquè el Llevant les Planes ha quedat fora de la Copa de la Reina en caure per golejada 4-0 davant del Sevilla.
La primera part de les de Ferran Cabello era molt bona, acabava el marcador al descans d'empat a 0 a la represa, però el conjunt sevillà va ser superior i s'adjudicava la plaça per quarts de final. Les sevillanes s'avançaven al marcador al minut 50 amb un gol de Cristina Martín Prieto, Pamela González feia el segon al 67, amb una bona combinació amb la capitana San Pedro. El tercer gol del conjunt andalús el feia Gemma Gili, 3 minuts després, mentre que Nazaret sentenciava el partit amb el quart gol a l'últim minut.
I a segona divisió, torni o no torni Piqué a la plana esportiva actual, l'Andorra no pot amb el líder.
I no serà perquè no ho intentessin els andorrans. S'avançava Orellana al minut 45 pel conjunt local, remuntava el Leganés al 61 amb gol de Sergio, tornava a capgirar el marcador a Andorra amb Ivan Gil des dels 11 metres, l'empat del Lega al 76 de les botes de Jorge, i quan semblava tot el peix venut, Diego García al minut 94 executava la pena màxima per posar el 2-3. L'Andorra marca el descens amb 23 punts. Tampoc va tenir sort l'Espanyol, que va empatar 0 en la seva crucial visita al camp del Ferrol per la Edo Expósito, les xarxes del club.
El punto es importante porque sumar es importante siempre, ¿no? Pero estamos jodidos. La rabia de no sacar hoy 3 puntos nos duele porque yo creo que el equipo ha hecho una semana muy importante, muy buena de trabajo y eso se ha reflejado. Yo creo que los primeros minutos y sobre todo esa primera parte hemos estado muy, muy bien.
Els blanquiblaus són quarts amb 35 punts a 7 del Leganés.
Parlem també del bàsquet perquè el Barça guanya in extremis al Tenerife 8-0-8-3 gràcies a un triple de Jabari Parker als últims segons de partit.
Sisena victòria consecutiva pels de Roger Grimau entre Lliga i Eurolliga. La cistella final de Parker tancava un partit extremadament disputat en el qual cap dels dos equips aconseguia tenir un avantatge major de 7 punts sobre l'altre, tot i que en els minuts finals del partit que hi ha davant del Tenerife, el Barça accelerava per revertir la situació de la mà de Brizuela jugant un partit molt destacat per l'absència de Nicola Provitola per lesió. Tot i això, els locals es refeien, arribaven a col·locar-se amb un punt d'avantatge i de nou un Jabari Parker salvador feia el triple de la victòria. Roger Grimau, l'entrenador blaugrana, aplaudia els seus homes en roda de premsa.
Venir aquí, mi experiencia personal como jugador también siempre me decía que es un campo muy jodido, la gente aprieta mucho. Nosotros veníamos una semana realmente dura y realmente me gustaría felicitar muy mucho a mis jugadores. Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo, del trabajo que han hecho esta semana que con estos tres partidos.
El Barça és tercer a la Lliga per darrere de Madrid i Unicaja.
Muy mucho, ¿eh? M'agrada molt això. I derrota del Manresa contra el Baskonia per 82-90.
El Baxi que desplegava un bon joc durant pràcticament tot el partit. És més, quan faltaven només 3 minuts perquè sonés la botzina final, guanyaven de 3 punts. Llavors, però, els triples començaven a no entrar i un parcial de 0-11 sentenciava el maig. Un triple de l'exjugador del Manresa, Moneke, era decisiu perquè els visitants s'enduguessin la victòria. Una derrota que arribava en un dia en què el nou Congost homenatjava precisament Chima Moneke, que va jugar un any a les files de l'equip del Baix. D'altra banda, també se celebraven els 1.000 partits a l'ACB de l'entrenador Pedro Pedro Martínez.
I en bàsquet femení, el Barça CBS perd a la pista del Celta per 73-66 en un partit molt disputat.
L'encert de les gallegues feia impossible la reacció de les catalanes, que patien una sotregada especialment al segon quart amb un parcial de 9-0 per part del Celta, que les deixava en desavantatge al descans. Al tercer quart, les blaugrana intentaven canviar la dinàmica, se situaven més 6. L'últim quart començava de manera immillorable pel Barça, que els permetia situar-se al marcador 6-1-5-9 gràcies a un triple d'Anderson, també d'Anna Cruz. Tot estava per decidir-se l'últim minut de partit, però de nou l'encert en el triple del conjunt gallec deixava la victòria a casa amb un marcador final de 73-66. Amb aquest resultat, el Barça CBS cau a la 14a posició a la Lliga.
I en motor, avui comença la 8a etapa del Rally Dakar, que encara la seva última setmana, la 7a etapa, ha deixat l'abandonament, això sí, de Nani Roma.
Sí, el català retirava ahir per un problema mecànic. Tot just començar el tram cronometrat de la 7a etapa del Rally, s'aturava el quilòmetre 24 de l'especial i no podia tornar al tram cronometrat, tot i que sí que podia arrencar el cotxe per conduir-lo fins al campament base, des d'on intentarà reenganxar-se a la cursa avui, fora de competició. Això sí, a l'inici de l'etapa, Roma era 12è a la general. A banda de la retirada de Roma, l'etapa d'ahir servia per veure la victòria de Sebastián Loeb, que ha retallat 10 minuts respecte a Carlos Sainz, que continua líder. La distància entre els dos és ara de 19 minuts. En motos, l'etapa se l'adjudicava al xilè José Ignacio Cornejo, que s'apropa a la segona plaça que ocupa Branch i que s'acosta a menys de 7 minuts del primer. En aquest cas, és Brabec, des dels Estats Units. A dalt de tot, la diferència entre primer i segon és només d'un segon.
I en tenis, ha començat el primer Grand Slam de la temporada d'Obert d'Austràlia amb una victòria més patida de l'esperat per Novak Djokovic. I no deixem el tenis, perquè tot apunta que el retorn a les pistes de Rafa Nadal es produirà d'aquí un mes a l'ATP 250 de Doha.
Així ho ha anunciat l'extenista Laura Robson a Eurosport. Ha dit que el manacorí té plantejat jugar a Doha del 19 al 24 de febrer, un torneig menor que li serviria per tornar a agafar ritme. Recordem que el tenista es va tornar a les fa uns dies mentre buscava el bitllet a les semifinals de Brisbane contra Jordan Thompson. La lesió és menys greu i en una zona diferent a la de l'any passat. Es tracta només d'un petit esquins.
Canviem d'esport i anem cap a l'handbol. Victòria dels hispanos sobre Romania per 36-24, que el retorna al somriure després de l'ensopegada contra Croàcia.
Sí, d'aquesta manera els espanyols agafen forces renovades per enfrontar l'europeu d'Alemanya, que van començar molt mal peu, perdent per 10 gols de diferència, 29-39 contra Croàcia. Els romanesos mantenien el pols en els primers minuts, però Espanya aconseguia agafar ritme per enfilar el camí cap a la victòria, gràcies a un parcial de 6-0 i 9 minuts sense encaixar. L'equip de Jordi Rivera ha sumat així els seus primers dos punts al grup B i tancarà demà la primera fase contra Àustria amb l'objectiu de segellar el passi a la segona lligueta i continuar en la lluita per les seves setenes semifinals consecutives en un europeu.
I finalment us expliquem en waterpolo que la selecció espanyola s'ha classificat per a la final del Campionat d'Europa.
Ho ha fet en derrota 7-4 a Itàlia. Exhibició del porter espanyol Unai Aguirre, que va signar 14 aturades i va ser el millor del seu equip. La selecció espanyola buscarà la medalla d'or demà, un quart de 9 de la nit, contra l'anfitriona Croàcia en una final on també està en joc anar a París 2024. El campió es classifica automàticament pels Jocs Olímpics d'aquest estiu. Espanya, campiona dels Jocs del 96 i de 3 títols mundials, encara no ha guanyat un europeu.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Un minut que passa de 3 quarts de 9 del matí, que ara ve de l'actualitat.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, doncs avui els primers protagonistes de la cara B són els llibres.
Oh, que bé.
Val? Avui parlarem de lectura i us explicaré quins són els llibres que tothom hauria de llegir almenys una vegada a la vida, segons paraules de la Universitat de Harvard.
Ai.
Val?
Harvard encara té, no?
Paraules majors.
Té pes. Llavors, abans d'explicar-vos quins són aquests llibres, a vosaltres us agrada llegir?
Sí, molt.
Quants llibres llegiu en un any? Ara demostrarem si us agrada llegir.
Jo dos o tres com a molt.
Sí. Dos o tres?
Sí, tres o quatre, sí. Però vaja,
a l'estiu.
Seria això,
que dona, sí, sobretot
a l'estiu.
El que dona l'estiu, perquè durant l'any...
Durant l'any, no?
Durant el curs a mi em costa molt.
Explicat, eh? Quin és l'últim llibre que heu llegit, va?
Sí, jo he llegit aquest de Juan Gómez Jurado, que són Reina Roja, i és un bestseller d'aquests, una mica d'espies i divertit. Va estar bé. Lleuger, però bé.
Jo crec que La Trena.
Oh,
no molt bé. Crec que és La Trena, l'últim.
Que la van regalar. Que era, ha estat obra de teatre, molt reconeguda, i ara farem la pel·lícula. És a punt d'estrenar-se la pel·lícula.
Doncs em va agradar molt, La Trena.
Molt bé.
Què tal la pel·lícula?
No, no, jo no sóc gran lector,
Res, sinceritat,
Mundo Deportivo, Mundo Deportivo.
Sí, segurament.
Mira, això també és llegir.
M'estic llegint un d'autoajuda.
Fixa't.
Ah, bueno.
sobre el Kyogi.
Li pots recomanar a Xavi. Li pots recomanar a Xavi, sí, li va bé igual.
Jo ara
sí.
Tinc el de demà, demà i demà, que em van regalar també.
Molt bé. És boníssim, també.
Sí.
Aquest me l'he llegit, és molt xulo.
Molt venut per aquest Sant Jordi, sí. Demà, demà i demà.
Puc preguntar què és el Kyogi? Això és una tenda Kyogi. De roba, no?
Com? És un art japonès.
Un art japonès.
Sí, ja t'ho explicaré fora d'antena.
Vale, vale.
Mira, dit això, com que sou grans lectors, us explico en aquest cas, i tal com us avançava fa un moment, segons la Universitat de Harvard, hi ha 4 llibres que són de lectura obligatòria almenys una vegada a la vida. Per tant, en total són 4, no hi ha excuses, 4 llibres passen ràpid durant una vida. Llavors, en aquest cas, el primer llibre que entra en aquest rànquing és La República, de Plató, un dels pilars del pensament filosòfic de la societat moderna, i que aborda temes com ara la teoria política, la cultura pedagògica o la justícia. Sí, no sé si el coneixeu, aquest llibre.
Lectura ràpida, no? Podríem
dir. Sí, d'aquestes que passa, sí, que te'n vas a fer un cafè i ve de gust llegir això.
Diria que n'hem parlat amb l'Eus Pluga, d'aquest llibre.
Podria ser perfectament, perquè dèiem, és un dels pilars del pensament filosòfic.
Platón.
Que la Universitat de Harvard diu és lectura obligatòria. Jo no sé si em vindria massa de gust llegir-lo, perquè jo la filosofia no són gaires amigues, però... Però bé, és un dels llibres,
serem,
segur que està a la biblioteca.
Un dels llibres de la història de la humanitat. No?
Llavors, seguim per a bingo, perquè entre el rànquing que proposa aquesta universitat també ens hi trobem el llibre Middlemarch, de George Eliot. És un llibre que reflexiona al voltant de la societat i la moral i que aborda temàtiques polítiques i també creences religioses.
Ah. Com veieu,
les temàtiques no són lleugeres, eh? No. Vull dir, són temes que cal reflexionar.
No és Mortadelo.
De moment no n'hem llegit cap, eh? Ningú dels presents.
No, aquest...
Bueno, jo el primer a l'institut...
Sí, jo també.
Pinzellada.
Ah, sí?
Sí.
Sí, jo també, jo també. Jo també, però aquest ni sabia que existia, aquest segon.
Quin, el segon? No. Bé, doncs seguim en la tercera posició del rànquing. Ens hi trobem L'amor d'Ivan Lich. És un llibre del novel·lista rus León Tolstoi i que ens parla de conceptes com ara la riquesa, el control o fins i tot l'ambició per triomfar, mentre ens explica la història de la vida de l'Ivan Lich, que és un magistrat que en un moment determinat de la seva vida doncs s'ha d'enfrontar en una malaltia terminal. Val? Per tant, aquesta història potser passa una miqueta més lleugera.
Una miqueta.
És a dir, no per la malaltia terminal, sinó perquè segueix un fil, exacte.
És novel·la.
Una novel·la. Sí. No l'heu llegit, tampoc?
Sí, sí, ara mateix.
Ara mateix,
zero
de tres. Pots sortir a buscar-lo, si vols, de mentre.
Al metro, això t'ho poso.
0 de 3.
Sí.
Va, doncs anem en el quart, en quart lloc, però mai menys important. Ens hi trobem el llibre Zen, en l'art del tiramarc, un llibre d'Eugen Herrigel vinculat a la literatura zen i que precisament doncs, ens parla d'aquesta disciplina espiritual i també del tir a marc tradicional al Japó.
Ah, val? Això és important en les nostres vides.
No sé què us sembla.
Interessant.
Flipant.
Sí, al·lucinant. Ja podia ser... Bueno, en fi. De seguida repassarem aquests 4 llibres, perquè potser tenim algun oient que diu, escolta'm, jo no me'ls vull perdre, doncs a partir d'avui començo a llegir.
Imagina els de Harvard dient, no hay narices a poner un libro sobre tiro con arco. Aguanta'm el cubat.
Els dels esports, què, no? No, vinga, anem a posar esports, va.
Doncs el que us deia, de seguida us torno a repassar aquests llibres, però a mi de bones a primeres no m'entren, no m'acaben d'agradar, no em motiva.
El de Tolstoi i una mica el que més.
També us dic, si ho proposa la Universitat de Harvard serà per alguna cosa. Si ho fa la UOC ja és diferent, però sí. La Universitat de Harvard...
Escolta.
Si fos una pregunta d'examen, jo hagués fet 0 de 4.
Jo igual, Júlia.
Perquè molt així, de bones a primeres, si em dius què has de llegir abans de morir, et diré... Bueno, sempre s'ha dit el Quixot i la Bíblia, no? Sí. Vull dir... No?
Sí,
però,
sí.
Bueno, o sigui, jo hagués... Jo,
bueno, a mi sempre m'han dit el Quixot i la Bíblia.
La que sí. Encara, però la Bíblia no es pot llegir. O sigui, és...
Bueno, però tenir-la a casa,
no
sí.
No és un llibre literari per agafar
no, però passatges. Tothom l'hauria de tenir a casa, també, sí.
Això sí, passatges, però sí.
No, però d'aquests cap. Jo el que penso és, si és una lectura obligada, de per vida, doncs que els haguessin posat a l'escola, no? Que fossin uns llibres per llegir a l'escola i per presentar-te a l'examen, llavors ja ho tindries fet, 2 per 1.
Clar.
Imagino que Harvard...
A edats petites, aquests llibres, segurament...
Imagino que a partir d'ara Harvard, qualsevol que es matriculi allà i l'accepti...
Segur que els
haurà de llegir.
Va, doncs, abans de passar a la següent notícia, repassem els 4 llibres, si us voleu anotar. El primer és La República de Plató, el segon Middlemarch de George Eliot, el tercer L'amor d'Ivan Mills de León Tolstoi i, per últim, Zen, en l'art del tiramarc, d'Eugen Herrigel.
Jo voldria sol·licitar des d'aquí el diccionari, el DIEC, no? El diccionari d'Estudis Catalans, que elabori una llista amb els 4 llibres en català que s'han de llegir abans de morir.
Ah, val.
Crec que seria interessant. I crec que...
Ja ho buscaré. Segurament existeix.
Genera debat, no?
Que l'estudi el faci la UOC.
Cal fàcil, sí, sí, exacte. Powered by.
Exacte. Sigui com sigui, llegiu el que llegiu, el que està clar és que s'ha de llegir, no?
Sí.
I és
sí,
una manera d'aprendre, de reflexionar, de descansar, molt a favor de llegir, jo sempre. Per tant, ja ho sabeu, avui, els quatre llibres.
Vinga, va, més cosetes.
Va, sí, canviem totalment de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull explicar quin és el país que té les persones més altes de tot el món.
Oh,
uau, un gir radical de tema.
Gràcia, gràcia no, gràcia no.
És que estic pensant en mi, sí.
Clar, què us... fem una cosa. Quin creieu que pot ser aquest país? Home. És complicat, però jo què sé.
Jo crec que Àfrica... Etiòpia, mira, et diré.
Ojo, Àfrica.
Sí,
estic amb tu.
Hi ha gent molt alta.
No aneu tan lluny.
I si no, si no Noruega o...
És que sí, o al nord d'Europa o Finlàndia.
No aneu tan lluny, ha dit, eh? Uah, no sé, ara m'han descol·locat, perquè jo també m'anava a anar a por ahí.
Sí, clar.
Jo diria d'on és Haaland, Noruec, no?
Noruec, doncs, sí, sí, sí.
Haaland.
Erling Haaland.
Va, doncs, jo us explico. En aquest cas, qui publica aquest rànquing, que és la pàgina Risk Factor Collaboration, i diu, atenció, que els Països Baixos...
No fotis.
Val? És el país on hi ha les persones més altes de tot el món.
Oh.
Amb una mitjana de 1,77 metres d'estatura de mitjana.
Déu-n'hi-do, de mitjana.
De mitjana.
Sí, és molt bèstia,
Quina ironia,
Sí, ja té gràcia, ja fa gràcia, Que parlem d'estatura i siguin els Països Baixos. En fi, en aquest cas ho dèiem, el país on hi viuen les persones més altes de tot el món és a Països Baixos. No ens ho esperàvem, Ja és radical, aquí. Llavors...
El nom el van posar per despistar, saps?
Exacte. Llavors, si seguim analitzant el rànquing, a la posició número 2 ens hi trobem Montenegro, on els seus habitants tenen una alçada de 1,76 metres de mitjana, per tant, estan allà. A la posició número 3 ens hi trobem Estònia, amb una estatura mitjana de 1,75 metres. A la posició número 4, Dinamarca, amb una estatura mitjana de 1,74. I en el número 5 ens hi trobem Islàndia, on allà els seus habitants tenen una estatura mitjana de 1,73.
No anaves desencaminat.
No, heu
anat prou bé. Llavors, per si us ho esteu preguntant, Espanya no entra ni de lluny en aquest rànquing, ja que a l'estat l'estatura mitjana és de 1,76 els homes i 1,62 les dones. Per tant, si fem mitjana, no tenim lloc, no passa res.
Hauria d'haver nascut dona.
Tampoc soc tan baixeta, jo. Jo faig 1,59.
1,59.
I la mitjana és 1,62?
No, si no és baixeta.
Estàs bé, estàs la mitjana, més o menys.
Està bé. No sé, m'ha semblat una notícia prou curiosa. Sí. Sempre parlem de rànquings d'economia, els països amb més inflació, amb més sequera. Doncs mira, en aquest cas hem destacat on hi ha les persones més altes i a Espanya doncs no hi entrem, però no passa res. Si us deixessin triar, és a dir, no tinguéssiu l'estatura que teniu ara, què preferiríeu, ser molt alts o molt baixos? M'explico?
Jo sé molt alt, així com per provar.
Cadascú el contrari del que és.
Sí? Ai, no ho sé. Jo ni molt alt ni molt baix.
No, però t'estic fent triar, Júlia. Jo també baixa, Jo també.
No, m'agradaria.
Els talons sempre et pots ajudar una mica.
Més alt, no? Potser. Sí, m'agradaria.
Tu encara més?
Sí.
Déu-n'hi-do,
Portaria bé, jo,
això. Tu ets alt,
Jo estic bé, però 5 centímetres més no em faria nosa. 5 centímetres,
Molt bé.
Més.
Molt bé.
Sí, no sé, però que jo ja em trobo bé així.
Estem parlant d'altura, Sanabuja?
Sí.
Val. No, en fi, és igual. Punto.
Val.
És que, clar, aquí se'm calenta la boca.
Sí. Anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical sona així. M'agrada molt aquesta cançó, L'anava a deixar ja un minut.
Molt a favor.
Sí, no?
Ja sé que t'agrada quan m'agrada.
És un temarro.
Normalment no m'agrada. Avui m'agrada. No,
aquesta sí, home. A veure, els que tingueu més de 20 anys ho hauríeu de saber, o almenys us hauria de sonar aquesta cançó. El que estem escoltant de fons és El sol no regresa, de la Quinta Estación. És un dels grans èxits de la banda liderada per Natàlia Jiménez. I que enguanya atenció perquè celebra ja 20 anys.
Déu-n'hi-do.
Fa 20 anys de la publicació d'aquest èxit. No feia tant, jo. Saps que feia més.
Sí, és que hi ha coses que...
Em sembla una barbaritat.
Si tenim tan presents, l'altre dia... Ja no ho sé saber bé, però llegia que Matrix té 30 anys. O sigui, és increïble.
Símptoma de fer-se gran.
Home, és que...
Sí. Llavors, per què us dic tot això? Doncs perquè fa unes horetes que Los 40 ha elaborat una llista amb les cançons amb els grans èxits que aquest 2024 compleixen 20 anys, val? I de veritat que és al·lucinant lo ràpid que arriba a passar el temps, perquè en aquest cas, segons apunta la llista, ens hi trobem temes com... Agafeu-vos a la taula,
Jo m'agafo.
Te quise tanto, de Paulina Rubio. us ha de sonar aquesta cançó.
Sí, sí.
20 anys fa d'aquesta cançó, ja, 20 anys. Wow. Llavors, també ens hi trobem en aquesta llista Hablando en Plata de Melendi.
Wow. Hablando de Plata, soñando en oro.
Així, així. O fins i tot, i aquesta sí, Gallina de Piel, Boleria de David Bisbal.
Wow.
El 2024 compleix 20 anys de vida. No sé què us sembla, però hi ha cançons.
A mi em sembla que aquest vídeo de Boleria de Bisbal s'ha de recuperar de tant en tant.
Sí, sí, sí. Sí, home, sí,
perquè, però el dia que el va estrenar amb la roba que portava...
I amb els ricitos.
Els raïxos aquells. Sí. És magnífic.
Llavors, parlàvem d'aquesta llista, en total hi han 15 cançons, la podeu buscar, però a mi la cançó que sempre m'ha tocat el cor i que avui que em demostra, avui em demostra que sóc gran, és que és aquesta,
Això té 20 anys?
Això té 20 anys.
No m'ho esperava gens.
Mare de Déu.
Jo, perdoneu, però molt fan de Maria Isabel.
Sí.
Saps quin és, no?
Sí, sí,
Rafa?
Sí.
Ah, que feies cares rares.
No, sí que sé qui és. Maria Isabel, la del Baile del Gorila.
Bueno, en aquest cas... Sí, ja sé el que vols dir. Però en aquest cas la cançó es diu Antes muerta que sencilla. És un tema de Maria Isabel amb el que l'artista va guanyar Eurovision Junior l'any 2004. Per tant, han passat 20 anys ja.
Salem.
I que, com dèiem, enguany celebra dues dècades de vida. Recordem que aquest és un tema que no només va triomfar a Espanya, sinó que també va aconseguir colar-se en llistes d'èxit de Bèlgica, França, Alemanya i fins i tot Suïssa.
Wow.
És un cant al feminisme de fa 20 anys enrere. Vull dir, recupereu tota la lletra de la cançó. I és un tema, jo crec, que ens ha fet ballar més d'una vegada a tots, inclús a Rafa Sanahuja sobre la cadira, segur.
Sí, no. Ballar no, però, sí, sí. Però bellugar una mica així la cadera.
Sí, no, enganxa molt.
La cadera,
una
Rafa, no enganyes a ningú.
No ho sé el que us deia.
Tinc cadera.
Sí, no? Bueno, sí. Clar, si no tindries un problema. el que us deia, que ens fem molt grans, aquesta llista ens ho demostra, podeu consultar totes les cançons a la web dels 40, però jo és que avui no puc acabar amb una altra cançó que no sigui aquest Antes muerta que sencilla.
Doncs som-hi. Gràcies, Núria.
Fins ara.